Ready to play!
Hola, hola! Ja comença el Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més en català a Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la FM. El programa que ara fa Play és el número 232, el 22è d'aquesta sisena temporada. I molt contents de seguir aquí amb vosaltres, anem a actualitzar-vos, parlar-vos i divertir-vos en la propera hora de tot allò que us agrada per passar-vos-ho bé. Avui el programa, bé, fem play doncs, a les novetats i les cosetes de videojocs que han passat aquesta setmaneta i agafeu crispetes, que també hi haurà andròmines d'en Xavi PSX i un va de jocs de guerrilla. Recordeu que podeu contactar-nos i seguir-nos per les xarxes socials. Cerqueu-nos com R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o a Instagram. I podeu escoltar aquests i altres programes anteriors a iVoox, iTunes, Spotify i a la web de la ràdio de Molins de Rei a la secció de programes. I com no podia ser d'una altra manera, comencem presentant a l'equipasso. Bueno, hem trigat una mica aquí a presentar l'equip perquè s'hem estat preparant tota una sèrie de cosetes que anireu veient a la xarxa mentre fem el programa, que per cert, el Somi aquest en fil ha agradat molt, eh?
Sí.
Anna, hola.
Perdó, que
no, està bé.
Hola.
Sí, hola. Adrià.
Hola.
Bones, Xavi.
Bona nit i bona hora.
Bona, què tal? Montano.
Hòstia, Montano.
M'ha matat. M'ha aixat per tracks i tot. Bueno, i jo mateix, en Rafael, que faré el que pugui per veure que surti un programa ben divertit i ben entretingut sobre aquest món que tant ens agrada. Així que comencem. Adrià.
Hola.
Què tal? Com et trobes?
Bé, molt bé.
Jo avui t'he vist molt content, molt alegre.
Sí, perquè tenim una sorpresa quan em toqui la vera secció.
Estàs de preparatius, eh? Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
A part que aquest dissabte és carnaval.
Oh, és veritat, jo no me'n recordava. Tens traje o disfressa o alguna
cosa? No, però ja sabeu que tinc la costum de que quan surto al carrer per carnaval trec mi tesoro.
Espera, té molts tesors, aquest noi. Quin tesor? Perquè la llave espada.
Bingo.
Ah! És que la vaig veure fa poquet, eh, que sí?
Tu ja l'has vist més d'una vegada.
Sí, més d'una vegada. Però un dia has d'intentar fer de sora.
Tranquil, que estic en ell.
Cosplay! Olé, olé. L'han aixecat així la mà, com dient, jo sí que em disfraço.
Sí, jo és que sempre em disfraço.
Ja tens preparat?
De Malèfica. Sí.
Ala!
Oh, m'agradaria, però no.
Ostres, però és difícil, Malèfica.
Sí, perquè els cuernos aquests...
No són de pèl, no?
No.
No t'has de pujar cardao així, perpendicular.
Molta laca, crec que necessitaries.
Moltíssima laca. Sí, bueno, sí. Ja ens ho ensenyaràs, faràs fotos.
Sí, i tant.
Surt el camell, també, suposo.
El diumenge.
Diumenge 25. Fan espurnes?
En principi, sí, fan l'empai de culs.
Empaita culs? A veure.
Es diu així l'empaita.
Tu pensa que hi ha gent que ens escolta de fora del poble i potser no entén això que és un empaita culs.
És el correfoc de tota la vida, però...
Per què diem espanta culs? Com es...
No, empaita culs.
Empaita culs.
Clar, perquè el camell t'empaita el cul. Es dona corrents quan el cremi.
És veritat. Va, Adrià, que ens estem anant. Tens alguna noticieta o cosa que t'hagi
entrat? Només una.
A veure...
Que m'ha arribat no fa poc, que el 24 de febrer surt el segon tràiler d'Animals Fantàstics, Els Secrets de Dumbledore. Si jo quan... em va emocionar el primer, sí? Surt un altre ja.
Sí. A més, la pel·lícula s'estrena aviat, suposo.
Sí, em sembla que s'estrena en res, si no m'equivoco. O sigui, crec que ja no falta gaire.
No era per finals d'any?
Sí, crec que sí.
Llavors sí que falta una mica.
Sí, falta una mica encara, però jo diria que sí. A part del retras que ha tingut del Covid i tota la història...
I l'actor que han tingut a trobar nou, no? Mm-hmm. Tot això, per... Qui era el Durent?
Johnny Depp.
No, el Durent, però és... Ara no em surt el nom.
Grindelwald.
Grindelwald. Hosti, mira que sóc tot tu, eh? Mira, ho tenen el títol i jo no l'he...
Ho diu
no
a la segona pel·lícula.
Cierto, cierto. I són los secretos de Dumbledore. Que ja sabem tots els secretos, i no cal que ens expliquin més coses ja de Dumbledore.
Millor ves a veure la pel·lícula i ja es veu quins són.
Bueno, bueno, ja arribarà el Nadal, perquè això gairebé és el Nadal.
Jo vull saber els secrets de com pot estar tan fit el Dumbledore.
Màgia.
Clar, ens dirà els secrets de bellesa, jo crec, en aquesta pel·lícula.
Que t'agrada aquest actor, també?
Sí.
Quin no t'agrada?
No ho sé.
Difícil decisió.
Difícil decisió. Llavors, tu, Anna, a part de veure actors i desitjar-los amb moltes ganes, has fet alguna cosa aquesta setmaneta?
Sí, alguna cosa he fet. He seguit veient One Piece.
Recordao.
Sí, però ara just on estem, que és la història del Sanji, que és el Queen, eh? No sé si el recordeu.
El Queen.
El Queené.
El Queené.
Sí, avui tinc la veu una mica rara, perdoneu.
Vale, i és que els noms del One Piece tampoc els controlo.
Bé, doncs aquesta part sí que et diu que vegis els capítols originals sense retallar, perquè, bé...
Té tela.
Sí, té molta història i llavors no fa falta que la retallin.
Llavors vol dir que t'han donat més feina.
Sí, una miqueta. Sí, encara no hem acabat tota la història perquè són molts capítols, però bueno...
Més de 1.000 episodis...
Ah, no, sí, però em referia a la zona a la història del Sanji, sí. Mm-hmm. Després, també vaig estar jugant al Earthbound Beginnings.
T'he de dir que sé quan ho vas fer.
Per què? Em vas veure?
Et va veure ma mare.
Què? Tinc espies per tot arreu, eh?
A la Nintendo Switch a l'online ho vam veure. Vam dir, estàs jugant a la NES, a l'Earthbound. Ah, mira, sí.
Sí.
Dissabte a la tarda.
Exacte. En teniu controladíssim.
És horrorós. És que és horrorós, això de la Nintendo Switch. Ho saps tot.
Recorda l'hora també ja per acabar d'adobar?
Deuen ser... Posa que vas començar a les 4:30, una cosa així.
Una mica més tard. Una mica més tard, però...
És que es veu tot. Dius, s'ha connectat no sé qui, està jugant a tal. Clar, vull dir, no és que t'espies, que t'ho està dient.
No, sí, és una mica...
Posa't té ma mare.
Ja, jo també la tinc a ella, eh? Som amiguis.
Que bo, que bo. A veure si vais a fer unos nabos juntes en Animal Crossing.
Exacte. Li preguntaré quin preu els té a la seva illa.
Ui, té una hipoteca caríssima de gastar encara, eh? Sí.
Ah, no, jo ho tinc tot pagat.
T'ha tot pagat?
T'ha tot pagat, ja. Ui. Clar, perquè vaig especular amb els nabos en el seu temps.
I... Escolta, ara que... Perdona que t'entrin en aquest tema de l'Animal Crossing. Em va dir que hi ha una illa on hi ha uns hippies que no els hi fa cas. Què és això?
Sí. No ho sé si és la nova part que han
que
posat... Com,
que diuen que li donin... Dame dinero que et faig una tenda.
Ah, sí, perquè és de l'última actualització bèstia que van fer. Uh-huh. Que van ficar una nova illa i trobaves allà, em penso, botigues i... No sé molt bé com anava, perquè no ho he jugat, això. Però no sé què passa amb els hippies.
És que m'ho ha dit
però...
així, diu, hi ha uns hippies que em demanen diners per muntar una botiga i jo prou de feina tinc per pagar la hipoteca.
Digue-li que ha d'especular més amb els nabos.
Sí, no? Sí. Ha de fer més xanxullero. Sí, més xanxullero.
Sí.
I què més has jugat? T'ha agradat l'Airbone?
Em va semblar molt boig, aquest joc.
Tot loco.
Sí, i parlant de hippies, el primer... O sigui, estàs a una casa... El primer monstre que et trobes és una làmpara de nit.
Com?
T'ho juro.
De Pixar, així en plan...
No, d'aquestes més d'abuela.
Més d'abuela, vale. Com més grassonetes de base i més
això
campana.
Això és amb el primer bitxo que lluites.
Això és un monstre.
Un monstre. I després surts de casa i te'n vas pel món i et trobes un hippie. I has de lluitar contra un hippie. I dius, m'encanta aquest joc. O sigui, a mi ja m'ha robat el cor.
Tia, pues, s'ha de veure.
No, mira... Com que el vaig provar perquè l'acaben d'afegir a la part de la NES online.
A l'online de la Switch, amb el joc de NES.
Exacte. Uh-huh. I era dissabte i aquest cap de setmana feia una cosa interessant, que el Switch Sports, que sortirà el 29 d'abril,
sí.
Aquest cap de setmana van fer un online playtest, que era, bueno, deixaven el joc obert pels subscriptors de la Nintendo Online,
de la super, de la suprema o dels normals? Perquè ara hi ha aquella categoria de que...
Ja, jo crec que els normals hi podien entrar.
Ah, vale.
I això, van posar unes franges d'horari i et connectaves per poder jugar una estona, 45 minuts, obrien el joc perquè mm-hmm. el poguessis provar. I ells els hi servia per tenir com un test d'afluència en els servidors per veure si portava la càrrega.
Si la màquina
la
aguanta, clar.
Exacte.
Se'n diu prova de fum o de regressió? Bueno, no entenem tecnicismes.
Bàsicament, bueno, proves de càrrega.
O sigui, has jugat al Wii Sports del tennis mm-hmm. amb la Switch.
Exacte.
Amb el mando més curtet,
sí.
Diguem. I què tal la sensació?
Molt bona, m'ha sorprès perquè té com molt bona sensibilitat i vaig provar tres jocs, bueno, et ficava en modo random i et sortia el joc que et sortia.
Uh-huh.
Vaig estar jugant als bolos.
El bolo és el mateix de sempre?
Sí, el que passa és que posaven amb 15 persones més i llavors feies competició. I vale. Llavors anaves passant de ronda i aquestes coses. Després el tennis, que també el vaig provar a dobles i està... Estava guai.
Teníeu el lloc suficient al menjador, sí. Com per moure's,
sí, sí,
no trencar
la taula
res.
Perquè em feia por trencar alguna cosa. I el Chambara, que és com una lluita d'espases. Que es veu que aquest estava per la Wii U.
Ostres,
aquest minijoc.
Aquí m'ha deixat noqueado.
Bueno, és com, utilitzes el nunchaku com una espasa, bàsicament.
El nunchaku?
El nunchaku. Mira, tinc el d'això
nunchaku?
De la Wii.
El
tinc el d'això de la Wii. Hòstia, és que nunchaku es va quedar molt d'això.
El Joy-Con. No,
el Joy-Con.
Es diuen Joy-Con. Sí. Joy-Controller.
Jo aprofito i us he d'explicar que en les meves investigacions d'andròmines és que aquesta no sabria on col·locar-la i llavors te l'explico. Sabeu que en el Wii Sports de la Wii van treure andròmines per jugar al tennis...
Peces de plàstic, sí.
Allò de plàstic... Sí. Per jugar al golf...
Horrible, unes caixes així de sí, coses i...
Sí, estava tot allà. Sí. Doncs em van treure una que era una bola de bolos.
Què dius?
Sí, sí.
Eh?
Era una bola. Era una bola que s'obria per la meitat, ficaves el comandament a dins, la tancaves i podies ficar els dits a dins i fer el gest com si estiguessis jugant a bitlles.
Però si tenies que apretar un botó...
Pues tot allà.
Ostres.
A punt.
Però la podies fer rodolar pel passadís o no?
L'important era que no se t'escapés de les mans, que acabés enclastada al televisor i fer un strike, perquè llavors
ostres.
Sí que ho petaves, saps?
Sí, sí. I tenia un pes com una bola de bitlles normal.
No, igual no, mm-hmm. però pesava. Pesava no. Més que un Wiimote.
No, Wiimote ja tancava en teles, imagina't sí. Això. Hola, que fort. Pots considerar andròmina. L'Anna se'ns acaba de... a lligar les cordes vocals molt fort i ja no pot més. No? No? Deixem-la descansar, que begui una mica d'aigua. I us explico jo alguna coseta que sí que he vist... algunes cosetes d'aquest cap de setmana que també hi ha hagut estrenes en el món de les sèries. He pogut veure el primer episodi del Cuphead Show, que s'ha estrenat a Netflix. Li tenien bastantes ganes, no? Estava com, mira, fa una sèrie de Cuphead, que és una sèrie d'animació basada en un videojoc que ja el propi videojoc ja és un espectacle d'animació. Per qui no ho sàpiga de què va, la gràcia d'aquests dibuixos, d'aquest videojoc, és que està recreant aquells dibuix animat a mà que es feien als anys 30, als anys 40, molt de l'època dels principis de Mickey Mouse i de la Warner Bros., que els Merry Melodies, que es deia llavors, on hi ha tota una sèrie de personatges cada cop més locos i tots tenen cara i ulls, no? Hasta que la caseta té cara i ulls, la gerra té cara i ulls i tot això. Pues el Cuphead Show són episodis molt curts, són uns 15 minutets o així, i el primer episodi, bueno, està bé. És una història curta, es veu una mica de què va l'origen de la història, que bàsicament és enfrontar-se al diable contínuament i a que no et prengui l'ànima al diable. L'animació és espectacular, molt, molt adient, igual que en el videojoc. I bé, té un bon sentit de l'humor. Està bastant per tots els públics, no s'han passat gaire, vull dir, està bastant bé. No sé si té... No crec que tingui un 0 d'edat, però un 7, pues, sí, perfectament. Vull dir, està molt bé, molt bé, molt bé. I posats a veure coses una mica rares que tenia pendents, he tingut el valor, i ho diré així, de veure una de les pel·lícules de les Tortugues Ninja, d'aquestes que estan com molt musculades i molt grandotes, que pensava que no m'agradaria, perquè jo sóc molt fan de les Tortugues Ninja des de molt petit. Pues m'ha agradat. Està molt bé. Produïda per Michael Bay, amb la qual tot explota i tot es trenca i tot és salvatge. En Michael Bay és el que ha fet, doncs, Independence Day i altres coses que, bueno, sempre diuen que hi ha trailers a internet, no? Si aquesta pel·lícula hagués fet Michael Bay, com seria? I tot explota.
Boom! No?
Tot així. Està molt bé. De fet, la producció també és de Nickelodeon i he de dir que les pel·lícules de Nickelodeon solen ser molt ben fetes. Les de, el que serien pel·lícules de personatges reals basats en dibuixos animats, no? Com en el cas de les Tortugues Ninja. Ho dic perquè també hi ha altres pel·lícules de Nickelodeon que valen molt la pena, com pot ser Dora l'Exploradora, i lo digo en serio.
Sí.
És molt xula.
La de persones reals?
Sí. És molt xula. I a més, s'atreveix a riure's de si mateixa, el qual està molt, molt graciós. I també l'altra pel·lícula de Nickelodeon que us recomano de veure és la de Ben 10.
Ah, sí, a mi em
de
sona.
De persones reals.
A mi em sona.
És espectacular, està molt bé, és molt xula. Està, i per tots els públics i molt, molt gaudible amb els nens. Està molt, molt, molt bé. I hi ha una mica més grans, Ex Machina, o Ex Machina, que és una pel·li del director i guionista d'una altra sèrie que també hem parlat aquí del Reddit, que és la sèrie de Devs, que ens van parlar que era un ordenador quàntic i que era bastant, bastant potent tot el que sortia. I en aquesta pel·lícula que es va fer abans d'aquesta sèrie, jo identifico molts trets i moltes característiques que després en la sèrie s'han aprofitat. El fet de tenir un ordenador o una cosa en un lloc secret que costa arribar i que hi ha una gran empresa que ho controla tot i tot això, doncs Ex Machina. I si us voleu menjar el coco i dir si realment estem vius o si les màquines o les intel·ligències artificials estan vives, aquesta pel·lícula és per vosaltres. És lenta, és tranquil·la, té suspense. I he de dir que surt també un personatge de Star Wars en aquesta pel·li.
Ah. Què?
Ara no em sortirà el nom de l'actor, això em falta per no apuntar-ho, però és el que fa... em sortirà el nom del personatge. De les noves... Ara, Adrià, ajuda'm. De les noves pel·lícules de Star Wars,
sí?
Personatges nous, que és un pilot i que és molt bon pilot i el millor de tota la galàxia.
Ah, vale.
El Poe Dameron. Poe. Doncs el que fa Poe Dameron és un dels protagonistes d'Ex Machina. Però amb barba. L'has de veure, Anna, que em sembla que també s'ho garraspa.
Vinga.
També s'ha de dir tot, s'ha de dir tot. Està molt, molt bé. I, bueno, i ja està. No sé, no tinc gaire més cosa que dir. Bueno, que he deixat el Dragon Quest. No sé si ho vaig dir.
Què dius? No.
Ja t'has cansat?
Sí.
Per què enganyar-nos?
I no me justifico. I no me justifico.
Sí, o sigui...
no m'escondo.
No, arribes a un monstre final que has fet allà un farmeo de la leche amb moltíssimes hores de joc, no sé què, arribes i et fot una pallissa amb dos tandes, dius, què vol aquesta gent? Que arribi a nivell 99 i estigui 40 hores més? Ni de conya, que no, que no, que no, jo me vull d'aquí. Ja he arribat al monstre final, ja sé que és l'últim i ja estic feliç.
Ja està.
Ja està. Ja està. M'he passat a l'is. I ja està. Ja us parlaré de l'Ix, que té buguitos.
Ah.
Té buguis.
Bugui.
Molt divertits. Alguns molt divertits. Hi ha nens que desapareixen pel terra. Uau.
Ah, que maco.
I cauen a l'infinit.
Sí. Al limbo.
Exacte. Xavi,
bona.
Veig que tenim aquí una preparatòria. Suposo que anem cap a pensar alguna andròmina que ens has portat avui.
Som-hi, perquè avui és molt llaminera.
Vinga. No és radiofònic, però he de dir que l'estudi fa una oloreta.
Molt oloreta bona.
Molt bona,
eh?
Molt bona, una oloreta bona. Què ens portes avui, Xavi, amb aquesta oloreta?
Doncs mira, primer de tot diré que l'andròmina d'avui és una recomanació que ha fet en Haikyuu Josep.
Hombre, el nostre amic.
Sí, ha fet una piulada al fil de Twitter que està dedicat a això. Ja sabeu que podeu participar tots i quan vulgueu. Ha fet especialment per l'audiència perquè doni un cop de mà amb aquesta secció perquè jo sóc no me n'en surto. O sigui, Haikyuu, moltíssimes gràcies per l'aportació. I bé, jo he de dir que ara que la pandèmia està donant una mica de treva i podem començar a gaudir de la cultura...
I que és segura.
La cultura és segura.
Com deia en Daniel fa una estona a l'altre programa.
No obrirem pas i ja podem accedir al cinema. A més, dins de Ready to Play, el cinema és molt important. Hem pogut gaudir de pel·lícules com Dune, de Matrix Resurrection, hem pogut de veure Spider-Man No Way Home... fa dues setmanes Uncharted i properament...
No, no, jo no l'he vista, ja l'has vista?
No, no, ah. Ui, no, jo l'últim que vaig anar al cine va ser per veure la mare dentro. Jo tinc molt...
Palo hondo. Sí.
A mi això d'anar al cine em costa moltíssim.
Juli.
Però no se m'escapa que aviat faran The Batman.
També entra Batman?
Sí, la nova versió.
Qui fa de Batman ara?
És una versió molt crepuscular. Eh? Sí.
Ah, oh, oh, oh! M'ha batmatat.
Bé, doncs, ja que podem anar al cine, una part molt important, per què no dir-ho, són les crispetes.
I tant.
Una sessió de cinema es gaudeix diferent, jo crec que es gaudeix millor, amb un bon bol de crispetes, allà carregat i fer força soroll. Una bona grapada de palometes i vinga a menjar, que ja s'han acabat els crèdits a l'inici i ja no et queda cap palometa.
Saps que ràpid vas, doncs. S'han de guardar, nens i nenes.
Doncs bé, el tema aquest de les crispetes, doncs, no se li va escapar a Sega. Perdó. I va pensar, escolta, doncs, ens hauríem d'aprofitar d'aquest moment. Així que va crear a l'any 1993, i evidentment només al Japó, una màquina de crispetes amb una pantalla amb la que podies jugar al Sonic.
Ah, que guai! Que bo!
Aquí se sent un...
Se sent... Apa, que radiofònic.
És que les crispetes és el que tenen, que motiven molt gollon. Inclús a la ràdio. És increïble, eh? Doncs imagineu-vos si ho havia fet bé a l'equip de Sega. Doncs bé, doncs teníem una màquina de fer crispetes, no només al cine, sinó en altres recreatius, en el que tu ficaves una moneda i podies escollir quin tipus de crispetes menjaries. Salades.
Aquestes són salades.
Salades com aquestes. Mantega o el curri.
Oh! No n'he menjat mai. El curri.
Jo també.
A veure, els que heu anat a Japó, heu provat algun cop, per casualitat?
No, però sí que vaig veure un lloc que tenien 32 gustos diferents.
Wow. Què?
Wow. Jo dic, aquest no, jo no ho faria mai, aquest no el faria mai, no el faria mai. No, però sí, estan molt locos. Fan coses rares així. Això
serien com les pastilletes aquelles de Harry Potter, no?
Sí. Palomitas de polvo, palomitas sí. De pedo.
Exacte. Doncs bé, la màquina, fora de que estava ambientada, no? Estava decorada, estava guarnida amb motius dels videojocs del Sonic, també tenia una pantalleta. En la pantalleta, quan tu feies l'elecció, apareixia en Sonic i en Tails, que es posaven en marxa per fer-te les crispetes.
Ah.
Agafaven un bol, suposadament amb el blat de moro...
Què diu ara?
El ficaven a sobre d'una cinta transportadora i el bol avançava, s'entén, cap al microones o a la màquina que fa les crispetes.
No tindràs pas la música d'això? De com sonava la maquineta. Què diu? Ah, bueno! Un clàssic, eh?
Tenies que preguntar.
Un clàssic. Sonava això també, Xavi?
I sonava... No sonava això. Això ens ho vam ficar aquí. Que se t'enganxa com una mala cosa, eh?
Sí. Jo no puc fer el programa allà, eh?
Home...
Doncs bé, doncs, mentre el vol anar per la cinta transportadora, suposadament cap a fer-se les crispetes, apareixia el doctor Robotnik.
Què diu ara?
Que el que feia que era invertir la direcció d'aquesta cinta per recuperar aquest vol i quedar-se-les ell.
M'estàs dient que era una màquina que et feia les crispetes, però tu tenies que lluitar en un videojoc per aconseguir-les? Que fort.
Fantàcia.
Però, bueno, amb una palanca t'havies de moure el Sonic perquè agafés les crispetes i comencés a córrer a tota velocitat per la cinta transportadora sense que en Robotnik l'atrapés.
Que bo!
Llavors, un cop arribaves al final, ficaven les crispetes a dins d'un forn i tu havies d'anar donant-li voltes a una manivela perquè anessin donant-se voltes a les crispetes...
Te les has de guanyar!
I et sortissin... Sí. I et sortissin ben bones i ben riques. A veure, la veritat és que...
Què?
Fessis el que fessis, acabaves amb les palometes, però estic convençut que no va haver-hi ningú que ho va deixar passar.
En plan de, a veure, no?, què passa.
Sí. Per una comanda oficial deien que tranquils, que encara que partessis al videojoc tindries les crispetes, però estic convençut que tothom s'hi deixava la pell perquè en Sonic no fos atrapat per en Robotnik.
Home, suposo que segurament potser havia un marcador de punts o alguna cosa que et deia, has aconseguit tant, no?
Igual tenies més crispetes.
Ho t'imagines?
Depèn de la puntuació, eh? Això és bo, eh?
La gamificació del menjar, no?
M'estàs dient que Sega va inventar la gamificació amb crispetes?
Sí.
Oh, com diria el Funs, Sega ya lo hizo.
Sega, correcte. Un altre Andròmina de Sega, eh? Sí. Vas fent el marcador perquè ja ho veuràs.
No l'he fet, però crec que ens sorprendrà fins a la temporada, sí. Això, eh?
Està claríssim que sí. Està claríssim que sí. Veig que tenim una imatge, bueno, això no queda molt radiofònic, però que es veu que ja la màquina té una decoració també, que es veu el Tails, no? El Sonic, mm-hmm. que també està com decorada dels temes sí. del videojoc, que està molt bé.
I tenen com ja com una porteta, com si fos una botigueta, no? Que entenc que hi ha una porteta amb el seu pom de color vermell i tot, que quan l'obries et sortia per aquí el bol de crispetes.
Que cuco.
Doncs sí que és cuco.
Bueno, es pot trobar, això? Perquè hem trobat per eBay a veure si existeix o algú té una màquina d'aquestes?
Mira, recentment van aconseguir el videojoc.
Què dius? I com es pot jugar?
I a través de MAME.
Ah, per recreatives. Mm-hmm. Ostres, que bo.
Es va recuperar, viva l'arcadiologia, i se l'ha ficat dins del el gran registre de MAME perquè es pugui gaudir.
Que bo. Ai, perdó, és que no puc menjar crispetes fent el programa. Saps que l'has liat aquí? Sí. I així no hi ha manera de fer-ho. Oh, que poc radiofònic està quedant això. Però bueno, som així. Ho passem bé. Ostres, doncs, Andromina genial. I ho diríem, potser, a veure si algú de la xarxa ens ho troba i veu que hi ha a eBay o a algun lloc una màquina d'aquestes a la venda i a veure si ens pot dir si està valorada, no?, a nivell de museu o alguna cosa així.
Ah, seria genial que algú ens pogués, si ens digués, aquí està i depenen això.
Imagina't. Estaria molt, molt, molt bé. Bueno, parlant de xarxa, també tenim el concurs de Em sona i va fer Blay. I la setmana passada vam donar unes pistes, bueno, que sí, era un videojoc el que estava sonant, que si era actual, bueno, no, però que aquesta setmana estava d'actualitat, i ens va dir també l'Anna que té més d'una entrega, aquest videojoc.
Exacte.
I sonava això. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. Ah, molt fàcil.
Sí, era molt fàcil, però és que era molt bonica i la volia portar algun dia.
La tenia que posar.
Sí, la tenia
que posar. Ara que parlem de xarxa, he de dir, bueno, ho he comentat al principi ja, però que el fil aquest del Somi amb diverses fotos està agradant moltíssim i molta gent ha dit, ostres, això ha molat molt, no?, veure com ho feu en directe i tot això. Acabarem fent-ho YouTube. Però bueno, això ja seria un altre tema ja, i ja en parlarem. També una altra cosa que ha passat a la xarxa és que Anna, el Josep, t'ha dit, recomanació literària, Florence, la novel·la interactiva de Point and Click d'Annapurna Games. Com es llegeix un no llibre? Florence gairebé no té lletra, només metàfores visuals. Gràcies, MT7, per parlar-ne i recomanar-la al Ready to Play. Quan jo dic que ets un influencer, és que no agafo més crispetes, que faré més tos. és que sí.
No, jo estic supercontenta de que, no sé, que les meves recomanacions arribin a la gent i la gent s'animi a provar-los i si a sobre els agrada, jo és que estic encantada de la vida.
Doncs mira, ha agradat tant tot el que vas fer la setmana passada que hi ha tres acertants, wow. Tres concursants que han participat en el concurs de les... No puc més. Ai, no m'ofego.
Ai, les pallofetes.
Ai, sí, t'enganxen aquí i és horrorós. Mira, en Fisio Recius diu que la cançó és Still Alive, correcte, no havíem dit fins ara la resposta.
Exacte.
Del Porta, l'escrita per Jonathan Coad i cantada per GLaDOS. Com a dada extra, el compositor ha fet altres cançons per jocs com de Valve, com Left 4 Dead, i la GLaDOS apareixia en veu en off dels Jaggers a Pacific Rim.
Això m'ha flipat.
Sí, mi també ho vaig preguntar i tot al fil. Perquè, hòstia, Pacific Rim, que és la de... Com es diuen aquests bitxos tan grans?
És l'Evangelion, però a dobles.
Sí.
Sí.
En resum.
En resum és
això. I surten del mar.
I surten del mar. Que viven la pinya de... Bueno.
Un robot.
Un robot i un monstro gigante.
Estem passant massa ràpid d'un tema a l'altre, no?
Bueno, és que ja són 6 temporades. La gent que està allà pillant-nos el rotllo.
Clar, clar.
Si no, no té gràcia. Haiku Josep també ha participat i ha dit la cançó és de Portal, però ha dit de Portal 2 i de... No, Featuring Me, això em sembla que no quadra, diria que no. I l'Antonio, com o no, diu, xulíssima cançó d'aquesta setmana, amb molts cors i caretes de cors. Arribo tard, però m'afegeixo que surt dels crèdits finals de Portal, el joc del 2007, i que la lletra té un humor sarcàstic.
Sí, totalment.
Exacte. I, bueno, un pulgat de Hanna que no vol participar, però ens diu veig que la gent comença a córrer i un altre cop ja no cal dir la pista perquè l'han acertada. Home. Enhorabona.
Sí, m'encanta perquè el pulgat de Hanna és com un supervisor. No? Mira com va. Ah, aneu bé? No sé teu? No? Molt bé. Ho esteu fent molt bé. Endavant. M'encanta, m'encanta aquesta col·laboració.
Ja, aneu pel bon camí. Ho esteu fent bé.
No deixis de fer-ho, Pulga, no deixis de fer-ho.
Exacte. Al Haiku Josep li donem 15 puntets, a l'Antonio 10 puntets i al Fisio Recius, en David, li hem donat 100 puntets perquè ens ha dit tanta informació i ens ha dit tot tan bé que el col·loquem. Però en Haiku Josep segueix amb 465 punts, o sigui, crec que va a tope. L'Antonio 190 i, ojo, que aquest David es col·loca 180 punts.
Ui, com està la cosa?
Ja pelea pel segon puesto, eh? Hi ha una mica de peleilla. Aquesta setmana ens portem una altra cosa. Sona això. Això podria ser d'un joc d'Annapurna. Jo ho dic aquí, eh?
He pensat el mateix.
Perquè és aquest rotllet així, no?, del que normalment ens porta l'Anna, així d'aquest rotllet. Però... però, bueno, a veure, cada cosa seria aquesta, no? És un videojoc, Xavi?
És un videojoc, sí.
És un videojoc.
Sí, sí, sí.
És un videojoc.
És d'alguna saga d'algun videojoc?
No, és saga. És
única?
Un únic.
Ostres, ara m'ha deixat...
I dient això de que podria ser Annapurna, és un joc narratiu?
Sí, que són, és el que me va. És el que me va. Jo he de dir que aquesta cançó és, si no és la meva preferida, està en les tres preferides.
Jo no la localitzo, eh?
Temes de videojoc.
Clar, perquè el Brett ja el va portar. Que també tenia un rotllet així, piano molt bonic. Jo no localitzo aquest, eh?
Ja, jo també estic una mica perduda.
És un tema que si has jugat al videojoc és molt difícil de treure del cap. Així que qui hagi jugat segur que la reconeix de seguida.
Vale, vale. La apuntem i a veure si sabeu vosaltres el nom del tema i on apareix, ens ho dieu a les xarxes socials, ens cerqueu com R2P Ràdio, el 2 amb número, ho he dit molt de pressa, R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o a Instagram, i anirem fent el marcador, aquest high score que anem fent cada setmana, i al final de trimestre, doncs, ja sabem que farem un regalet ben xulo, i el primer que ens digui el tema i el títol, doncs 50 punts, dir on apareix 30 punts, i per cada dada extra, que sigui relacionada amb la cançó, evidentment, 10 punts més. Animeu-vos a participar i a veure si sou uns verdaders players. Tu ves menjant crispetes, Anna, que després et fa mal la gola i no sé què. I...
Ja.
Tira, tira.
Això ho cura
que
sí. Tot.
Ha fet una cosa que és poco radiofònica, però molt digna.
Sí. Molt, molt. No l'expliqueu, sisplau.
No ho explicarem. Però bueno, jo agafo les meves crispetes, que el Xavi ha vingut amb un pa de jocs i crec que ens porta molta guerra avui.
Doncs sí, correcte. El dia 18 de febrer, que va ser divendres passat, va sortir un videojoc que està esperant tothom des de fa... mil, amb moltíssimes ganes, que és l'Horizon Forbidden West.
El tinc aquí sobre? Com és que el tinc aquí sobre? Ah, perquè és del Vicenç.
Sí, perquè en Darlantan té la seva petita biblioteca amb tots els videojocs que existeixen del món, quasi, i tot i que no ha vingut avui, ens ha deixat una petita mostra perquè puguin aparèixer a tot el material visual que estem penjant ara mateix a les xarxes.
Jo veig diversos Horizon aquí sobre. Jo aquí tinc el Forbidden West.
El nou.
Aquest és el nou.
Edició especial.
Edició especial, amb capsa metàl·lica.
Edició limitada, més ben dit, diria jo.
Total, no? Una cosa preciosa. No la vull tocar perquè tinc els dits bruts de crispetes. No, ja panera. L'Adrián té un altre que és...
El primer que va sortir.
El Zero Dawn, Horizon Zero Dawn.
Zero Dawn, i aquí tenim el Complete Edition, que ve amb l'expansió de Frozen Wilds.
Cullera. Molt bé. I què tal? Com ha sigut la rebuda d'aquest joc? Ha anat bé?
Doncs bé, fantàstica. Com a tots els videojocs que estan sortint... Mira, hi ha molta qualitat ara sobre de la taula i tothom s'ho mira una miqueta amb lupa. Mm-hmm. Així que hi ha hagut alguns comentaris sobre... que si la brillantor aquí falla, que si la gestualitat d'aquí... Bé, no està...
Però això és Filaprim, no? Buscar ja...
Sí, jo crec que hi ha hagut una mica de polèmica per Filaprim, però el joc és una meravella. Veus captures de pantalles o gameplays i se't cau la bava.
Que guai. No, les il·lustracions són molt boniques. Et juro que no el vull tocar perquè tinc els dits bruts, eh? No
però tens una norma molt específica amb el tema de...
A veure, això és del Vicenç i aquesta edició és molt bonica. Li faig una foto, això sí? Però d'aquí no passa.
Sí que s'ho val, que s'ho val. Així que, doncs, amb la popularitat que està tenint ara aquest videojoc de Guerrilla Games, havia pensat que en el bar de jocs d'avui, doncs, valia la pena, doncs, tocar una miqueta quins són els orígens d'aquesta companyia que tantes alegries ens ha donat. Així que ens anem endarrere en el temps i ens situem a l'any 2000.
Fa 22 anys.
Que se dice rápido.
No. Qué mal.
Pupitar.
Bé, comença el mil·lenni, comença el segle i estem a Amsterdam, on Lost Boys, que ve a ser un conglomerat d'empreses, compra els 3 millors estudis de desenvolupament de videojocs que hi ha als Països Baixos. Uh-huh. Aquests són Orange Games, Formula Game Development i Digital Infinity.
Uh-huh. Tots tres holandesos.
Correcte. Uh-huh. Aquí, en aquests tres equips, hi havia programadors que havien tingut molt de reconeixement durant la dècada dels 90 perquè van participar en Demoscene.
Exacte. Que... Va ser mi tema, eh?
Sí, és que, a més, em feia molta gràcia explicar-ho uh-huh. aquí perquè tu ja ho has explicat molt bé en el seu dia. Però bé, a grosso modo, no?, sense entrar en detalls, aquesta gent es dedicava a hackejar software comercial i implementava pantalles de la seva pròpia collita.
Correcte, amb art audiovisual, coses boniques, i a veure què eren capaços d'arribar a fer.
Això mateix.
Gent que en sabia molt, diguem.
Gent que sabia moltíssim. Sí. Llavors, d'aquests tres videojocs els compren i en fan un de sol que es dirà Lost Boys Games. Mhm. I aquí hi ha tres figures, que serien Herman Holst, Arjan Brussi i Mathix de Jong. I ja dic, pronunciar anglès a mi em costa, en holandès ja és per tancar-me la grajola, d'acord? O sigui que...
No, segur que aquí hi ha alguna dièresi, algun accent, alguna cosa que no...
Que no està com dit, però bueno, sí. La imaginació, el poder, que és el que compta. Aquests noms igual les van repetint mentre vaig explicant la història, segons el temps que tinguem. Los Boys Games. Vinga, quines coses són les que van fer amb aquest equipasso per endavant. Van fer un joc per Game Boy Color. Era un joc de puzzles que tenia 80 nivells i un editor molt complet. Però quan dic molt complet és que és l'editor amb el que es van fer els 80 nivells del joc.
Ja te l'oferien per fer-ne més.
Exacte, que és mm-hmm. l'editor. A més, la Game Boy Color tenia un sistema d'infrarojos i en aquest videojoc permetia traspassar-te nivells que havies fet tu amb altres jugadors que també tinguessin el joc a la Game Boy Color.
Com allà.
O sigui que, per començar, era un projecte superambiciós mm-hmm. que no van poder vendre a ningú.
Com? Ara anava a buscar i jo dic, a veure quin... Perquè, clar, dic, no sé quin títol és aquest.
Doncs no té... Com a mínim, el títol no va transcendre perquè ningú el va voler editar, ningú el va voler posar a la venda, perquè en aquella època el que es portaven eren els jocs familiars. Si no eren franquiciats, ningú s'atrevia a donar-li... Mm-hmm.
Potser li faltava un personatge d'una sèrie o d'una cosa que sortigués ara a la tele, no? I...
Exacte, algú d'animació, un superheroi...
Clar.
I bé, no va poder ser, així que el van haver de ficar al calaix. Llavors, doncs bé, com que s'han de pagar factures, van estar treballant, doncs, sota la demanda, en diferents videojocs. Van fer un parell de plataformes, per exemple, un videojoc de Tiny Toons, un altre videojoc que es deia Rhino Rumble, un joc de lluita, que es deia Black Belt Challenge, i un Bullet Hell, d'aquest de scroll vertical...
M'agraden els Bullet Hell.
...que es deia Invader, que per la Game Boy Advance, que estava molt ben considerat a nivell de música, de gràfics, una dificultat endimoniada, que si saps quan un nen fa la comunió i li regalen una Game Boy, no era el millor joc per donar-li perquè seria per desquiciar-se. O sigui, era un joc complicadet.
Els Bullet Hell ja tenen aquest tema, que són moltíssimes bales, perquè no sàpiga el tema, són moltes bales de naus especials que van a per tu i tu has d'anar com esquivant tot el possible perquè disparant no les destrueixes.
I a sobre dispara, i saber on dispara.
I on està la nau, i tenir l'ull a dalt i l'ull amunt. Bueno, és complicat.
El 2003, 3 anys després, Media Republic compra Lost Boy Games i els converteix a Guerrilla Games. Aquest va ser un moviment empresarial una miqueta estrany perquè Media Republic ja formava part del conglomerat empresarial de Lost Boys. Llavors, bueno, s'entén que va ser un moviment financer per, ja sabeu, aquestes coses de pagar menys aquí, pagar més allà.
Una refundació, potser.
Sí. Mm. El cas és que Media Republic, doncs, no només compra l'estudi, sinó que li canvia el nom amb el que ens ha arribat fins a dia d'avui. Guerrilla Games, que comencen a treballar, es posen molt seriosos a treballar, però el primer joc és sota demanda també el 2004. Surt Shell Shock NAM 67. És un encàrrec
de... Em sona aquest joc.
És un encàrrec d'Eidos que va ser... va donar que parlar, però no per bé.
Vaja.
Bàsicament perquè va ser bastant polèmic, era un videojoc d'acció bèl·lica en tercera persona, però que hi havia escenes de tortura en la que el jugador formava part directa. I això no va agradar gaire. No va agradar gaire. Tot i així, encàrrec fet, i té cap endavant. I el mateix any, per acabar 2004, van treure la primera edició de la saga que es va donar a conèixer arreu del món. Estem parlant de Killzone.
Killzone és Play...
El primer va sortir per PlayStation 2. Aquí hi ha una història. A l'any 2000, just creat a l'estudi, el bon senyor Herman Hulst va enviar una demo a PlayStation Londres en el que s'hi mostrava un projecte que es deia Marines. Era un FPS que volia aprofitar la tirada i la bona repercussió que havia tingut GoldenEye de Nintendo 64.
En plan, dels FPS ara molen, doncs tirem per aquí.
Correcte. PlayStation podia escollir dir-los amb aquesta bona gent un estudi nou holandès que no havien fet mai un FPS que els hi fes un videojoc que ells tenien ganes, o dir-los amb un altre estudi que ja els havia fet una proposta ja pràcticament acabada i que tenien cert renom, que es deia Bungie.
Em sona això?
Sona.
Un moment. I no justament enganxat a Sony, em sembla.
El videojoc que havien preparat, a veure si et sona també, es diu Halo, de Combat Involved.
Sí, sí.
Bé, el tema estava en que estaven molt engrescats en que fos una exclusivitat de PlayStation 2 i estava a puntet, fins que va arribar a Microsoft i va dir, hem tret una consola nova, no només volem el joc en exclusiva, sinó que comprem a l'estudi.
Pam!
Si al final les negociacions es van torçar... I ràpidament PlayStation, bueno, Sony, va córrer a l'arxiu de denegats i els hi va demanar a Guerrilla si encara estava en peu aquesta proposta de poder fer un Marines, però els agradaria que fos en un futur, dos bàndols, que fos a l'espai, un
Halo,
futurista...
Vamos, que m'hagan un Halo.
Armadures molones, que s'apareixin als dos bàndols. Així que van retocar, van perfilar moltíssimes coses, que el que anava a ser en principi Marines, i van aconseguir el que coneixem avui en dia com a Killzone.
Que bo, quina història.
Aquí, quan sortia Killzone, tothom l'anomenava el Halo Killer.
Però que era millor que el Halo. Perquè dir-li Halo Killer...
No, però els Sonyers tenien moltíssimes ganes de que hi hagués un Halo Killer, no? Perquè la repercussió que va tenir aquest joc dins del món dels FPS pues va ser molt dura. Imagineu-vos que hagués caigut en mans de la PlayStation 2, com hagués canviat la indústria del videojoc.
Veig que també tenim aquí el Killzone, edició limitada especial amb DVD extra, suposo que del Vicenç també.
I tant.
Com no? Sí,
fantàstica,
sí.
I en molt bon estat, Estem parlant
toquis,
que té 18 anys aquest joc,
2004, sí.
Bé, no va ser el Halo Killer que s'esperava tothom, però va ser un gran exclusiu de PlayStation 2. L'any següent, el 2005, a l'E3, s'estaven anunciant moltes coses i Xbox estava presentant coses molt xules. Guerrilla estava fent un Killzone 2 per PlayStation 2 i va fer un vídeo CGI per fer una presentació a nivell intern. però els de Sony se'l van emportar, L3. I va aparèixer, motivats per tot el que estava sortint per Xbox.
Doncs nosaltres tenim això, no?
Exacte. I no només això, sinó que el president del Worldwide Studios de Sony, que ara és de PlayStation Studios, se'n va anar a la boca i va dir, és que això que esteu veient es jugarà així a PlayStation 3.
Calla! Clar,
aquí va haver-hi una eufòria de uau, quina passada, i també els que van dir, ni de conya, ens esteu enganyant. Així que Sony es va plantar amb Guerrilla Games i va dir... A veure, nois, estem en un aprieto, eh?
Que l'hem llet nosaltres sols, l'hem fet nosaltres sols, l'aprieto.
Seria possible o no? I van dir sí, però amb recursos.
Dame dinero.
Us comprem. I teniu els recursos de tot el PlayStation Studios. Per tant, des d'aquell moment, Guerrilla forma part de PlayStation Studios, Worldwide Studios en aquell moment, i es posen mà a treballar amb Killzone 2, que surt molt temps després. Surt el 2009, crec. Mentrestant, fan un videojoc per la PSP.
Per la PSP, eh?
Sí, perquè estava per allà la PSP en aquell moment.
Sí, clar.
Va sortir el 2006 el seu videojoc en Killzone Liberation, que va tenir més bones crítiques que el primer Killzone. O sigui, com a joc de PSP, va ser un superjoc. Era un joc en tercera persona de visió isomètrica, que va tenir molt, molt de reconeixement. El 2009, perdoneu-me si erro amb les dades... Surt Killzone 2 i ho peta molt fort perquè ho van fer-ho superbé, però ja en PlayStation 3. La tecnologia de PlayStation 2, el que tenien planejat per PlayStation 2 ho llencen a la basura i es fiquen en PlayStation 3.
Si el senyor aquell va obrir la boca i va dir que això seria per PlayStation 3, tenien que fer-ho. Nens i nenes, això és el que passa quan un comercial no escolta els desenvolupadors que hi ha darrere, que es compromet a coses que el desenvolupador ni siquiera ho han somiat. Mare meva, quina bogeria. Jo ja estaria suant, eh?
Killzone 2 té un 91 de puntuació Metacritic.
Vamos.
És una puntuació molt elevada per un videojoc. Evidentment, amb aquest èxit havia de sortir una seqüela, així que dos anys després surt Killzone 3, un altre videojoc que implementava el 3D. Us en recordeu quan abans tot havia de ser 3D?
Sí, clar.
Les teles 3D, el cinema 3D, no? Ja no venen teles 3D, però
sí,
en aquell moment ho petava.
Com era un d'això? Un, ja ho diré demà, un E3... que tota l'estona la Sony estava dient put your glasses on per veure les coses en tres dimensions i després ningú va saber res més d'això.
Ja està, ja es va acabar. Però el videojoc tenia 3D i a més també van afegir a l'ús del PlayStation Move.
Que era la càmera?
Eren els Wiimotes de los sonijeros que deien.
Amb la bola gegant de colorets.
Això mateix. Vale, a veure, Killzone 3 no va ser res de l'altre món, ni va arribar a l'alçada del que havia sigut el Killzone 2 en el seu moment, però va ser una bona manera de tancar el cicle per PlayStation 3. I un cop acabat el Killzone 3, l'estudi va pensar, cal que li dediquem més energia al Killzone o li dediquem a una altra cosa?
Quina cosa...
Bé, aquí tenien clar que ja tot el que havien de donar Killzone ja ho havien donat. Fem una cosa nova a Sony, els va semblar bé sempre i quan traguessin un joc de llançament per a la PlayStation 4.
Qualsevol?
Un Killzone per a PlayStation 4,
vale,
que ja coneixien la saga.
Així una de Killzone.
Van fer una pluja d'idees amb tot l'estudi, va sortir fins a 40 propostes.
Ostres, són moltes, eh?
I després de diverses cribes va acabar sortint la idea de Horizon Zero Dawn. Futur, post-apocalíptic, molt colorit, la natura ha guanyat terra a tot arreu, dinosaures mecànics, que al principi els de Sony no en tenien res.
Algú ha tirat un dau i ha triat una cosa. Dinosaures i mecànics i...
Tot i així, la idea va tirar endavant. Van fer dos equips, un per Killzone, l'altre per Horizon Zero Dawn. Va ser una gran entrada a PlayStation 4. Horizon Zero Dawn, sembla que té ja 10 milions de còpies venudes en el seu darrere, i ara tenim ja la segona part en la que tindrà una tirada de vendes increïble. Jo, abans d'acabar, perquè ens queda poc, us en recordeu de Herman Holst?
Sí, el que has dit al principi, que també estava en el mundillo aquest de Demosthenes i tot això.
Sí, doncs el Herman va ser director de l'estudi des del 2000 fins al 2019.
Fins a poquet.
Per què? Perquè Sony va dir, aquí t'estem desaprofitant, ara seràs el president del Worldwide Studios de Sony, que ara és PlayStation Studios.
És a dir, va anar al càrrec d'aquell senyor que va obrir la boca massa de pressa.
Exacte.
Ostres!
Aquesta feina es dedica a coordinar tots els estudis que són propietat de Sony. Quin és l'últim estudi que ha comprat Sony?
I ara no em ve el cap.
Per 3.000 milions i pico de dòlars?
Bungie.
Olo!
Boom.
Olo! Bungie.
Es tanca el cicle.
Així que Guerrilla Games ha tenit una oportunitat perquè Bungie no se'n va anar a PlayStation, no se'n va anar a Xbox. I ara Helmenhorst tracta amb la gent de Bungie, que els acull a casa seva, no?
Benvinguts al club.
Després de pagar aquesta morterada. O sigui que quines coses té la vida, eh?
Que bo!
La vida dona moltíssimes voltes.
Nens i nenes, no us feu enemics de ningú. Sempre sigueu bona gent amb tothom.
No saps mai.
No saps mai les voltes que pot donar això. I, ostres, el Forbidden West, he mirat la caixa ara, un moment per darrere, però no he vist cap imatge, però ara tinc ganes de veure com és.
Doncs pues haurem d'anar a casa del Darren Tant.
Aquesta meravella. Bueno, s'ha acabat ja, o què? Segur.
Està en ello. Nens i nenes, aprofiteu, entreu a YouTube, Darren Tant 8, mireu els seus gameplays, ho té tot penjat allà, sí. I si voleu gaudir de l'Horizon, és la millor manera de fer-ho.
Feu un crispetes, que sempre es gaudeix millor.
És valor afegit.
I amb la col·laboració de l'Anna en lo de la roda del tiempo.
Correcte, correcte, que ho està empatant. Sí, està empatant moltíssim. Quina història més increïble, Xavi. Que bona.
Hi ha moltíssimes cosetes per allà que em quedo amb les ganes d'explicar, però jo crec que hi haurà temps per perfilar un altre dia.
I tant, superbé. De fet, ho has lligat, a més, amb la sortida de l'Horizon que ha sortit ara, vull dir, tot en el seu moment adequat i perfecte.
Que bueno soy.
Que bueno que eres.
Bravo.
Que bueno que eres. Mare meva, no sé per què no et donen 2 hores de programa. Així, deixa'm anar, no?
Pim-pam.
Com qui no vol la cosa. Bueno, doncs ens n'hem d'anar ja, que ja és hora de sopar, tot i que Xavi crec que ja ha sopat, no? Jo que dèiem la setmana passada.
Jo no he menjat crispetes perquè ja m'he rotat les dents.
Exacte. Bueno, doncs jo les acabaré. Gràcies per convidar-me. Gràcies, Anna, per haver vingut, lògicament.
A vosaltres.
Recupera't, aquesta...
Sí, a veure,
mal de coll.
Últimament.
Adrià, gràcies
per estar
per aquí. Montano, controlant-ho tot. Xavi, evidentment, genial.
A vosaltres m'ho he passat molt bé.
Molt maco el programa, superxulo. I ens veiem la setmana que ve. Adeu.
Adeu. Adeu.